Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Així com el Tenerife va esvair uns quants fantasmes amb el seu triomf 0-2 al Carlos Belmonte en l'últim partit contra un rival directe com era l'Albacete, una d'aquestes necessita també el Sabadell per respirar una miqueta més tranquil. Si ahir la distància amb la permanència era de 3 punts, avui sense haver jugat encara ja és de 5 per la victòria del Castellón en el tram final de partit contra un Real Zaragoza que cada vegada sembla que està més tocat. Fins i tot sonen el Mono Burgos o Paco Gémez com a tercers entrenadors ja dels aragonesos en el que portem de Lliga. I és que els saragossans sumen només 10 punts, els mateixos que el Sabadell, dels quals 2 van arribar als despatxos, no en el terreny de joc, i a més amb un partit jugat més que no pas al centre d'esports. Tornant a enclouar la quinada, no hi ha dubte que aquest Tenerife-Sabadell d'avui a les 7 del vespre és l'inici del tram més important del que portem de temporada. 5 duels directes amb 3 o 4 dies de diferència entre l'un i l'altre que marcaran com marxem de vacances de Nadal i quines són les opcions de permanència de l'equip d'Antonio Hidalgo. Guanyar avui suposa implicar una altra vegada els tinerfenys en aquesta cua, trencar una dinàmica negativa i reenganxar-se al tren de la permanència, no deixar que s'escapi la salvació. Perdre, per contra, significaria quedar un altre cop despenjats a més d'un partit a distància de la zona de perill. És dijous 3 de desembre i avui juga el Sabadell. Per tant, benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui amb el Toni González al control de so arrenquem.
I fora de l'hotel?
Avui tindrem aquí en el programa els últims detalls d'aquest Tenerife-Sabadell que arrenca d'aquí a 5 hores no arriba, també passant per Santa Cruz. I amb les estadístiques felicitarem la bona gent del Llagostera, nou campió de la Copa Federació i també mercantil, futbol sala o art gràcia femení. Fora de casa, el Barcelona resol sense problemes el seu compromís de Champions a Hongria, guanyant per 0-3 el Ferencváros, amb gols de Griezmann, Braithwaite i Dembélé de penal, i allarga així la plena de victòries fins a 5 en el que portem de lligueta. El Sevilla, en canvi, va caure golejat a casa al Pizjuán 0-4 davant del Chelsea, amb pòquer del francès Olivier Giroud. Avui és el torn de l'Europa League. Quan faltin 5 minuts per les 7, el Villarreal visita el Sivasspor a Turquia. A les 9 juguen els altres dos equips de la Lliga, Granada, PSV Eindhoven i Real Sociedad Rijeka Croat. I la selecció espanyola debuta avui a l'Europeu d'handbol femení. A partir d'un quart de 7, les guerreres, com se les anomena, enceten el campionat contra unes altres favorites al títol, com són Rússia. També són al mateix grup, Suècia i la República Txeca.
I a les xarxes socials.
Les reaccions pel triomf del Llagostera a la Copa Federació, del qual de seguida us en parlem, des del cap Pierre Laquinat, Àngel, donant l'enhorabona, fins l'ex del Sabadell i del Llagostera també, Gerai Sabarió, que escrivia Grandes Amigos, o el propi centre d'esports, enhorabona, quina pròrroga més èpica.
De quin partit no estarem pendents?
Del que ha començat fa 4 minuts i 10 segons, concretament el Shabab Al-Samu contra l'Ali Al-Halil, 8a jornada de la Lliga de Palestina.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exarlequinat Aníbal Zurdo, un mite de la història recent del Sabadell, el president de la Unió Ciclista Sabadell, Miquel Borràs, o el ciclista Manel Esparza.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
5 minutets, no arriba per sobre de les dues en directe. Dia de partit del Centre d'Esport Sabadell a les 7. Arrencarà el futbol a l'Heliodoro. Rodríguez López des de 6:45 en directe aquí a Ràdio Sabadell. Per tant, no es pot dir dia de prèvia perquè directament hi ha futbol d'aquí a una estoneta. L'equip ja ha dormit allà. Ahir a la tarda es va desplaçar cap a les Illes Canàries i ja s'ha llevat aquest matí a Santa Cruz de Tenerife. Duel directe, a més, ara mateix, com a mínim és el que diu la classificació. Veurem si un dels dos és capaç de com a mínim, escapar-se una miqueta en el que queda de temporada, perquè queden moltíssimes jornades, 2/3 del campionat. Però vaja, en tot cas, el que no havia de ser un duel directe, com a mínim sobre el paper, en començar la Lliga, ara com ara sí que ho és. Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Adri.
Després de saber una miqueta com han anat els resultats, estava molt pendent, sobretot en aquestes últimes hores, del partit que hi havia a Castàlia, un Castellón-Zaragoza, que era un duel absolutament directe, que al final crec que ens anava molt bé la X, però César va acabar tombant del cantó orellut al partit.
Bueno, César i la defensa del Zaragoza va posar de la seva part perquè César fes això que estàs dient.
I al final, victòria castellonenca, s'escapen una miqueta els dos Carcano, i això, en clau arlequinada, implica que saps segur que el Zaragoza, vagi com vagin les coses avui, tu tens un partit menys encara que els saragossans, però estaran com tu. Sí, és un menys perquè el Zaragoza també té pendent de jugar la setmana vinent, igual que el Centre d'Esports. Si no, serien dos directament. Però vaja, es queden ancorats els aragonesos en aquests 10 punts, però clar, no n'hi ha prou amb això perquè necessites que hi hagin 4 per sota teu i el Castellón ha obert escletxa.
Sí, el fet de que baixi el Zaragoza en hipotètic cas o que baixi l'Albacete en un hipotètic cas no ens treu de pobres aquí al Centre d'Esports Sabadell. Per aquells que són amants de les estadístiques i de valorar les coses per resultats més que per una altra cosa, un xut a porta del Castellón ahir en el partit contra el Real Zaragoza, suficient per acabar emportant-se els 3 punts. És cert que el conjunt aragonès va fer un altre xut a porta, o sigui, el partit va ser, pels que no el van veure, van guanyar 2 hores de vida. Els que vam cometre l'error de presenciar-lo mínimament en directe, un autèntic suplici que a sobre va acabar malament, perquè mira, amb el 0-0 estàvem fins i tot un punt contents.
Vaig encertar-la llavors jo, que vaig estar veient
un drama absolut
a Cartagonova, al Cartagena espanyol, amb ensurt, perquè amb un gol molt rocambolesc, però l'Adi va posar la por al cos als arlequinats amb l'1-0 contra el conjunt perico. Jo crec que era del tot immerescut aquest 1-0 per l'equip departamental, perquè a més és una jugada així una mica embolicada, amb l'1-1 atura Diego López, però la pilota es queda aquí mig morta, acaba rebotant a les cames de l'Adi i entra a la porteria, però l'equip de Vicente Moreno va saber reaccionar amb un nom que malauradament ens sona, Nico Melamed, que va ser el desatascador del conjunt espanyolista aquí a la Nova Creu Alta i que ahir va fer el seu segon gol de la temporada, també per desatascar aquest partit per l'equip espanyolista, i després forçant el penal que acabaria convertint l'Espanyol en el gol de la victòria, encara que va haver-hi temps per un tercer gol per respirar del tot tranquils. Vaja, que el Cartagena continua també aquí en aquesta zona calenta de la classificació, no s'escapa, tot i l'1-0 momentani va acabar perdent 1-3. I centrant-nos en el que tenim avui, havien deixat 2 temes pendents ahir de les rodes de premsa d'Antoni Hidalgo i de Luis Miguel Ramis. A diferència del que de normal acostumem a fer, avui el que farem no serà escoltar Hidalgo primer i Ramis després, sinó que gairebé te les llenço per temes. Per una banda, parlem dels famosos gols a última hora, perquè el Sabadell ha perdut la tira de punts en aquest últim quart d'hora i tampoc és qüestió d'anar fustigant-nos, però evidentment d'això se'n parla, no només aquí a Sabadell, sinó també a Tenerife. I si et sembla, comencem parlant una miqueta de com ha anat la setmana aquí a Sabadell i després anem cap a Santa Cruz.
Doncs sí, com dius, parlant d'aquest problema que té evidentment el Sabadell, malauradament aquesta llista de partits que s'han perdut en els últims 10 minuts s'han acabat acumulant ja 9 de 10. De les 10 derrotes del Sabadell, 9 s'han resolt, com diem, en aquest tram final. I com dius, evidentment és un tema de conversa, de debat i fins i tot de qüestionable a les diferents rodes de premsa. Comencem, doncs, per al Sabadell, amb aquesta setmana un pèl més llarga. Ja ho va dir Antoni Hidalgo fa dies, no? Aquests 5 dies que ha tingut l'equip per preparar, una mica menys pel fet d'haver de viatjar, i a més un viatge que va ser mudet ahir fins a Santa Cruz de Tenerife, però bé, al final l'expedició va arribar sense més. I sobretot pensant una mica, Adrián, aquesta setmana en els aspectes a millorar. La feina sense pilota, la contundència a les àrees. És evident que la zona defensiva molt més que l'ofensiva, però al final, si tu encaixes però n'has fet dos, allò ho deia el mestre Cruyff, si tu te'n fan tres però tu fas quatre, acabes guanyant els partits. El problema del Sabadell és que no està tenint fluïdesa de mig camp endavant i, per contra, no està tenint contundència de mig camp enrere. Per tant, la combinació és aquesta penúltima posició i aquests 10 punts només sumats fins ara per l'equip d'Antoni Hidalgo.
Per tant, aquesta setmana, en els entrenaments, diu Antoni Hidalgo que s'ha treballat específicament al poder acabar d'una vegada per totes amb aquest malson dels gols a última hora.
Estem anant al màxim detall, ho estem analitzant tot. No m'agrada les situacions de dir, ja ho vaig dir l'altre dia, de mala sort. Jo crec que està sent molt cruel, sí que és cert, però no crec molt a la mala sort, perquè hi ha situacions que, si les analitzes, es poden millorar, sobretot sense la pilota. Hem incidit moltíssim, sobretot en aquesta contundència de sense la pilota, ser molt més fiables, molt més compactes. Hem analitzat on creiem que els rivals ens fan mal i a partir d'aquí és el que hem treballat aquests dies, no?
Per tant, 5 dies per davant que ha tingut el Sabadell per treballar en l'anàlisi, en la detecció de per què arriben tants gols a última hora i en el treball de camp, després de posar-ho sobre la gespa, de posar-ho en pràctica en aquests entrenaments previs a la visita d'avui a Tenerife. També, Sergi, li van preguntar a Ramis per aquestes accions en els últims minuts dels partits del Sabadell, amb la qual cosa avui tenim la visió des de Tenerife.
Sí, des de Tenerife, tot recordar que és un dels tècnics catalans, un dels pocs tècnics catalans, juntament amb Antoni Hidalgo i amb David Gallego del Real Sporting de Gijón, que ja aquest any, o ara, a hores d'ara, a la Lliga Smartbank. Se li va preguntar per aquesta circumstància. Pel tècnic del Tenerife, doncs un fet, diu, circumstancial, molt puntual, que potser ara, en aquestes jornades, s'està veient de manera molt concentrada, però afegir Ramis, Adri, que segur, això al final, com moltes altres coses en el futbol, s'ha d'acabar equilibrant.
Es verdad que los datos dicen que en los últimos minutos, y así es, se les han escapado puntos, pero creo que, aunque han sido bastantes partidos en los que ha pasado eso, creo que es una situación esporádica. Quiero decir, seguro que acaba desapareciendo porque, bueno, las tendencias o en el fútbol van cambiando para un lado y para el otro constantemente, con lo cual tampoco me parece para mí un dato excesivamente significativo en el sentido de que digas, bueno, pues ya les marca, ya seguro que en los últimos minutos les hacemos daño, no.
Home, evidentment això no és garantia de res, no? Que el Sabadell hagi encaixat fins ara no implica que el Tenerife avui hagi de marcar segur del 75 endavant, és una evidència. Ara, significatiu, home, no seré jo qui desdigui ara Ramis, però...
Si s'ha d'equilibrar, Adri, s'ha d'anar a la temporada 21-22 també, o sigui, hauríem d'equilibrar tant, perquè la veritat és que la concentració és tan exagerada...
Signo ara mateix guanyar 8 partits en l'últim quart d'hora, eh?
T'ho imagina't el que podria suposar, i a poder ser que fossin consecutius, per acabar la Rodríguez, però vull dir, t'ho imagina't el que pot significar...
Tal com és la segona divisió, et fots a la gresca de dalt, ja veuràs, o sigui, encara ens animaria...
És una autèntica...
Tinguéssim aquest problema.
Estem parlant de 10 partits, i dels 10, 9. Clar, sí, sí. Que digui que és puntual, home, doncs sí, però és un puntual que es repeteix molt gran, eh? És molt, molt, molt puntual, en fi.
Els gols a última hora, que ens han servit per ocupar els primers minuts del programa d'avui, que va ser tema de conversa tant en una roda de premsa com en l'altra, els dos homòlegs, els tècnics de Tenerife i Sabadell, Lluís Miguel Ramis i Antonio Hidalgo. L'altre tema que teníem avui per escoltar les dues veus és una mica el com arriba el Tenerife al partit d'avui, perquè al final Antonio Hidalgo és bon coneixedor d'aquella terra, i també ha comentat una mica aquesta pressió externa, no?, que hi ha a la illa, sobretot en un context com l'actual, de dificultat, de veure's en una zona a la qual no estaven acostumats, o com a mínim no estava previst que l'equip estigués aquí a baix, i fins i tot amb canvi d'entrenador en les últimes setmanes.
Sí, ho sap bé, sempre que posem el cas de com va estar de ben tractat a Saragossa, o a Màlaga, o a Tenerife... El cas de Màlaga és que tot gira rodó, a Tenerife recordem que tot li va anar bé, però que al final el desenllaç, la sortida, va deixar un regust molt amarg. Però bé, tot i això, com dius, ell coneix bé el que és la pressió, ell coneix bé el que és aquella casa, ell coneix o creu conèixer com deu estar l'ambient, com dius, després d'aquest canvi d'entrenador, tot i que és cert que la victòria aconseguida del Carlos Belmonte en aquesta última jornada ha estat balsàmica, ha estat aquí un impàs de tranquil·litat. Veurem fins a quin punt aquest impàs de tranquil·litat. Va aprofitar Antonio Hidalgo per repassar aspectes ofensius, sobretot del rival, i en aquest cas un nom propi que també a la parròquia arlequinada li sonarà i molt, perquè hem tingut oportunitat de patir-ho i viure'l en directe, com és el de Samuel Sachoua, recordem, aquest jugador, al seu dia, de l'Atlètic Balears, i aquesta temporada al Club Deportivo Tenerife, sent, insistim, un dels noms propis del conjunt chicharrero.
Una idea d'un 4-2-3-1, i l'altre dia també ho van corroborar. Jo crec que la victòria per ells era important, perquè la illa és molt difícil, i hi ha molt run-run al voltant de l'equip. Jo crec que nosaltres intentarem ser protagonistes, com sempre. Jo crec que ells també tenen, sobretot per fora, i amb el Sashua ara per dintre, tenen jugadors diferencials, que et fa molt mal en aquestes esquenes. Haurem d'estar molt, molt concentrat, portar iniciativa, veurem si les seves dues línies de quatre ens permeten algunes situacions entre línies, si no, si es repliquen una mica més.
Doncs veurem aquest plantejament de Ramis en el seu primer partit, per cert, a l'Heliodoro Rodríguez López, i amb aquest nom propi, la Xaxoua, que acaba de marcar el seu primer gol amb la samarreta del Tenerife en partit oficial. També tenim rèplica des d'allà, des d'Illes Canàries.
Sí, el Miguel Ramis, que també va parlar d'aquest aspecte, reconeixent, això sí, que ells continuen en aquesta zona compromesa, com deies abans, ni que sigui numèricament el Tenerife, ara com ara, avui, abans de començar el partit, allò que es pot considerar un rival directe de la lluita del Sabadell per sortir del Pou, i per tant ha deixat clar el tècnic tarragoní que ni estan per regalar partits, ni estan per regalar punts, ni estan per fer invents a modo de rotació, que se m'entengui això de regalar, que siguin gratuïtes, ni sobretot, en aquest cas, diu que no estan per pensar més enllà del que tocaria ara mateix d'anar a dos ritmes, o al ritme que marquen els dos partits per setmana. Recordem que aquesta setmana parlava Suso Santana, l'escoltàvem aquí a l'Hotel Suís també, i feia referència a com estan anant a contrarrellotge, a adaptar-se a les circumstàncies i a les idees del nou tècnic. Doncs està clar que el tècnic també en aquest sentit té clar que això d'anar jugant dos partits per setmana, doncs bé, té les seves característiques i les seves circumstàncies puntuals.
No estamos para tirar a la basura nada. Yo recuerdo que estamos todavía en una posición muy incómoda. La clasificación, no sé si es justa, no es justa, si es la que es. Para mí no debe de ocuparla este equipo en condiciones normales, no. Pero es la que es. Quiero decir, es así. Entonces, para salir de esa situación necesitamos primero hacernos fuerte, tener las cosas claras, mirar hacia adelante y puntos, y puntos.
Tres minutets per sobre d'un quart de tres d'aquest dijous, 3 de desembre del 2020, el dia que el Sabadell visita el Club Deportivo Tenerife a l'Heliodoro Rodríguez López, un dia en el qual, a part d'escoltar un petit tastet dels dos entrenadors que avui s'enfronten, Luis Miguel Ramis a la banqueta local, a la visitant un ex-chicharrero com Antonio Hidalgo, que en la seva primera experiència fora de casa com a jugador l'any 2001, fa 19 temporades, va aconseguir l'ascens a primera divisió. Avui també repasquem, Sergi, un parell de talls d'Adri Cuevas, que aquesta setmana ha estat protagonista a Canal Sur Ràdio, a la seva terra.
Sí, va parlar per l'autonòmica d'Andalusia, i en aquest cas, doncs, deixant clar que no s'està reflectint aquesta bona feina, aquest treball que està fent l'equip amb els resultats que està aconseguint fins ara el conjunt arlequinat. Bé, és un argument que ja hem sentit al llarg dels últims dies en diferents integrants. En aquest cas, com dius, declaracions d'Adri Cuevas a Canal Sur Ràdio, parlant d'això, no?, de que el futbol, ara com ara, no li està donant al Sabadell el premi a la feina feta.
Sobretot que ganemos, y bueno, si fuese con gol, pues mucho mejor. Pero bueno, lo importante que tenemos es que ganemos, que no hace falta, y bueno, dar crédito un poco a todo lo que entrenamos y trabajamos, que no se está viendo porque por circunstancias nos está costando un poco más este comienzo, y no estamos hilando algunos partidos y victorias consecutivas que nos harían estar un poco más relajados, ¿no?, que como estamos ahora. Pero bueno, ojalá sea una buena victoria allí, que además es un campo que no he ido y sé que es un campazo.
S'estrenarà, per tant, a Tenerife, Adri Cuevas, el migcampista del Centre d'Esport Sabadell. Clar, és que ara ho comentava Sergi, l'Adri Cuevas, al final, el Sabadell, traient aquell tram de 7 punts de 9 possibles, la resta de temporada portem ja un terç de Lliga i gairebé no han encadenat dos partits seguits guanyant, no? O sigui, al final costa moltíssim poder treure el cap quan l'equip és incapaç de donar-li continuïtat, això, un parell de setmanes, tres, agafar una... Ja no et dic el que va fer el Logroñés de 5 victòries seguides, no? Sinó simplement 6 punts d'una atacada o fer un 7 de 9 una altra vegada.
Sí, és evident que el Sabadell on està tenint els problemes és que no acaba, o per un costat, Adri, les dinàmiques negatives les amplia en excés i que després no agafa, com dius, aquesta, com a mínim aquest petit coixí que va semblar aquelles tres jornades, aquell 7 de 9, però que ha estat efímer. Al final, després, la poca història es basa en que vas aconseguir guanyar les Palmes, però després de guanyar les Palmes t'ha tornat a venir un altre cop al sotrac, no? Malauradament, és aquest problema. Malauradament, això li has d'afegir aspectes que ja també hem anat repetint, com el fet de la pandèmia, el fet de no tenir públic als estadis, i tot això sense aquest punt de suport, que al final era una de les armes que tenia el Sabadell, i que no ens equivoquem. Tots els equips petits, com pot ser ara el Sabadell a la categoria, doncs necessiten aquest plus, i aquest plus el Sabadell ara mateix no ho està notant. És estrany, com serà estrany, sens dubte, aquesta tarda el fet de jugar a l'Heliodoro, també sense públic, no?
Sí, ho deia el de Jerez de la Frontera, que vulguis o no anar a estadis com aquest, un Heliodoro Rodríguez López, i trobar-te'l completament buit, que és molt estrany jugar això. Per tant, escoltem a l'Andalús, fins i tot parlant de la seva experiència amb el coronavirus, perquè recordem que Adri Cuevas és un dels que en el seu dia ho va passar, i així és com ho explica.
En mi caso lo pasé ya y tengo los anticuerpos. Ahora, por lo visto, bueno, nos hacen todos los días PCR y todo el control posible. Vamos, por control no va a ser de la Liga. Pero, bueno, en ese aspecto yo no tengo ningún tipo de miedo ni nada. Pero sí que se hace duro ir a estos campos, este tipo de campos, jugar en casa y que la afición no te ayude, no te apriete. Bueno, ir a campos como el del Sporting que fuimos también y ver ese pedazo de campo con esas gradas y que estén vacías.
Es fa estrany i és complicat, és dur, deia Adri Cuevas a l'hora d'afrontar partits com el d'avui, al camp del Tenerife, que començarà a les 7 de la tarda, a les 6, hora d'allà. Per tant, des de 6:45 en directe aquí a Ràdio Sabadell, els del Sabadell en joc, amb el Sergi al capdavant de la narració i amb Oliver de la Fuente Ramos com a àrbitre d'aquest Tenerife-Sabadell. Avui hem conegut també la designació arbitral de la següent jornada, de la del cap de setmana. Serà un basc de Guipúscoa, concretament Aitor Gorostegui Fernández, l'encarregat d'impartir justícia en el Sabadell Oviedo, a la nova Creu Alta, assistit al VAR per Jonander González Esteban. Aquell partit serà diumenge 8:45 de la nit, per tant, un horari més tardà que el d'avui i una mica diferent. Gràcies, Sergi, que vaig a buscar la visió del Tenerife des de les Illes Canàries. Fins ara.
Fins d'aquí una estoneta.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Anem cap a Santa Cruz de Tenerife, anem a saludar a l'Aleix Valero, que és periodista de Deport Press, valencià, però des de ben petitó a Tenerife i seguint des de fa uns quants anys l'actualitat de l'equip canari. Aleix, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com baixen les aigües per allà, per Tenerife, després del canvi d'entrenador, de la victòria Albacete, fins i tot, per què no dir-ho, de veure el Tenerife tan avall, que m'imagino que no us ho esperàveu, no?, que arrenqués la Lliga tan a baix. Com està el panorama allà ara?
Bueno, ahora las aguas bajan un poquito más tranquilas, ¿no? Después del cambio traumático, cambio de entrenador de Fran Fernández, le sustituyó Luis Miguel Ramis. Ya se vio en Tenerife un poquito mejor, pero le tocó debutar en Almería, lo hizo con derrota 2-0, los dos goles de la Almería, eso sí, de penalti. Y bueno, en Albacete el fin de semana pasado, pues se ganó. Un rival que, bueno, de momento es directo del Tenerife porque era por la permanencia y ahora toca otro, en este caso vuestro equipo del Sabadell. Es pronto todavía para ver el equipo que quiere Luis Miguel Ramis, que ha utilizado ya 19 jugadores en solo dos partidos, y esperamos cambios en el 11 de hoy. Era imprescindible ganar al Albacete, tanto como es imprescindible para el Tenerife ganar hoy contra el Sabadell, obviamente aquí en el Rodríguez López, cambiar la dinámica y empezar, obviamente, a poner puntos de por medio de esa zona roja de la clasificación, en la que, como tú decías, pues no esperava nadie que este Tenerife estaria a aquestes altures de la temporada.
Després et pregunto, no per l'alineació, perquè sé el que significa això, sí. I en època de partits cada 3-4 dies sí. És impossible de poder clavar-la, però sí per altes i baixes. Però abans, torna a l'Heliodoro Antonio Hidalgo, un jugador que va ascendir a primera divisió amb la samarreta del conjunt tinerfeny. Suposo que ha estat un dels temes estrella, no?, d'aquesta curta setmana, en els dies previs a aquest Tenerife-Sabadell, aquest retorn especial d'una figura com la seva.
És molt especial, Antonio Hidalgo, per a tot el tenerfeñins. És no un mito, però sí, del gran Tenerife de Rafa Benítez, que l'any 2000 consiguió l'ascenso a primera división. Antonio Hidalgo ha estado en 7 temporadas en el Tenerife, en 2 etapas completamente diferentes, ha estado en primera división y se le tiene muchísimo cariño. Bueno, uno de los hijos de Antonio Hidalgo, además, es nacido aquí, en Santa Cruz de Tenerife. Es una pena que, como decía, pues no vaya a haber público hoy en el Rodríguez López, porque el recibimiento hubiera sido bueno, y aquí todos nos alegramos cuando, después de esa experiencia en Chipre, Antonio Hidalgo, bueno, pues llegaba al Sabadell en aquellas últimas jornadas en segunda división B, consiguió salvar al equipo de la posibilidad de descender a tercera división, y que ahora lo tenga metido ahí en el fútbol profesional en segunda. Como te digo, Antonio, bueno, pues es un referente, dejó muy buena huella aquí en el Club Deportivo Tenerife, e incluso cada vez que le entrevistamos se le pregunta por la posibilidad: oye, Antonio, ¿cuándo podrás entrenar al Club Deportivo Tenerife? Porque muchos de los que lo seguimos aquí como jugador lo queremos, obviamente, como entrenador en un futuro.
Doncs algú s'espantarà quan diguis això, perquè al final aquí més d'un cop se l'ha vinculat de vés a saber si algun dia el Màlaga truca Antonio Hidalgo, vés a saber si el Tenerife, o sigui que és una de les coses que ara no estan venint massa bé les coses, però quan han anat sobretot molt bé i estaves en categoria diferent, sí que és veritat que algú deia: home, que no ens el toquin, que continuï aquí Antonio Hidalgo. Un altre nom propi de la prèvia d'aquest Tenerife-Sabadell, per motius completament diferents, és el de Stoichkov, perquè sense Borja Lasso lesionat, el Tenerife volia reforçar-se en aquesta posició de la mitja punta en el passat mercat d'estiu, i volia concretament a Stoichkov, com ha cedit, del Mallorca, per suplir aquesta baixa de Borja Lasso. Estava fins i tot, si no em dius el contrari, tot pactat, però el Mallorca es va negar, no?, considerant que l'equip tinerfeny podia ser un rival directe, i entre unes coses i unes altres, Stoichkov va acabar jugant d'arlequinat, va jugar aquí al Sabadell des de fa ja algunes setmanes, i avui serà un dels protagonistes del partit. El punt de morbo sí que té, no?, de veure un altre cop a Stoichkov, a l'Heliodoro. No ha arribat a jugar mai amb el Tenerife, però, home, era un jugador pretès i que pràcticament estava tot fet.
Estaba todo hecho, lo quería el Tenerife y tenía un acuerdo ya cerrado con el propio jugador, Juan Carlos Cordero, el director deportivo, y date cuenta de que el entrenador del Tenerife entonces era Fran Fernández, que tuvo a Stoichkov en el Alcorcón la temporada pasada. Era muy pretendido, es un chico, lo estáis disfrutando, muy, muy llegador, que tiene mucho gol, y que nosotros con esta figura de Borja Lasso, del que ahora, el 14 de diciembre creo, se va a cumplir un año que cayó lesionado precisamente contra el Alcorcón cuando lo entrenaba Fran Fernández, pues está echando mucho de menos. Sí dolió mucho porque era como una pequeña guinda al pastel del proyecto de Juan Carlos Cordero, e incluso recuerdo que cuando el Mallorca se negó a dejar cedido a Stoichkov al Tenerife, pues obviamente el argumento era que era un rival directo del Mallorca. Ojalá fuera ese Tenerife ahora mismo rival directo del Mallorca en la clasificación, pero incluso recordamos algún tuit, alguna publicación del propio jugador en redes sociales.
Sí, sí, sí.
Sí, cuando se anunció su fichaje en Sabadell hubo por ahí un rumor como riéndose, como bueno, pues que sí, lo tenía hecho con el Club Deportivo Tenerife, y solo el Mallorca evitó que fuera al Tenerife y lo cedió al Sabadell. Antonio Hidalgo tampoco es tonto y sabe de la calidad de este pedazo de futbolista.
Sí, si no me equivoco, era Stoichkov amb uns emoticones rient, sí, a un tuit, a una piulada amb declaracions del director esportiu del Mallorca. O sigui que al final allò va quedar apartat, però sí que és veritat que desdient una miqueta el que es deia des de les Illes Balears de com havia anat aquesta història. Va, anem rebatant el tema. Et deia abans que no et posaré en el compromís ara de preguntar-te per un 11, perquè gairebé és impossible. Igual que si tu em fessis a mi la pregunta a la inversa, perquè amb això de les rotacions pràcticament és un sidral cada setmana encertar l'11, però sí que ara que parlàvem de Borja, per exemple, explica'm una mica el tema altes i baixes, perquè entenc que segueixen fora de la disciplina Javi Alonso i Alberto, que els van enganxar en festes il·legals.
No? Ya te hemos anunciado, lo acabamos de publicar hace un rato en nuestra página web, la convocatoria del Tenerife se dará a conocer a eso de las 4:30, hora insular canaria, 1:30 antes del partido, vaya. y los dos están convocados, ¿eh? Los dos ya sabemos que están, además, con el resto de sus compañeros. Se concentra en un hotel de que hay al lado, pegado al estadio. El hotel escuela está cruzando una acera, está a 15 metros del estadio, y tanto Javi Alonso como Alberto están ahora mismo con sus compañeros. Estaban apartados por ese incidente que hubo, los dos fueron pillados cuando no debían, obviamente, fuera de horario de cierre de establecimientos aquí. Además, fue en un club nocturno. Imagínate la polémica que se armó aquí con dos chicos de la cantera, como Alberto y Javi Alonso, pillados pues fuera de hora y encima en un club nocturno. Bueno, se les ha abierto el expediente disciplinario, estuvieron apartados por protocolo COVID y aparte suspendidos de empleo durante 9 días. Se han perdido 3 citas, la última del Lidoro aquí contra el Logroñés, la doble salida Almería-Albacete, pero ya el lunes se reincorporaron los entrenamientos. El club ha dicho que están a disposición, aunque el expediente sigue su curso. Habrá sanción, suponemos, económica. En el tema laboral no está tan clara la cosa cómo va a quedar, pero mientras tanto Rami los puede utilizar. Y a día de hoy, a esta hora, lo que sabemos es que los dos sí están dentro de la convocatoria. No creo, obviamente, que vayan a jugar. Y en cuanto a la alineación, hombre, es complicado y en esta época. Y Ramis cambió 6 jugadores en el equipo titular de Albacete respecto al de Almería. El principal debate es la portería. Ortolá desapareció del equipo después de un error garrafal en el derbi canario frente a Las Palmas. Luego tuvo otro bastante importante, creo recordar, contra el Logroñés. Y al final jugaba Dani Hernández. Ramis lo explicó algo así como que necesitaba un poco de limpieza mental Adrián Ortolá. Dani Hernández jugó el otro día en Albacete, lo hizo bien, tampoco tuvo mucho trabajo, pero dejó la portería cero. Intuimos de que obviamente va a seguir Dani Hernández en la portería, no va a jugar el alicantino Adrián Ortolá. De resto, bueno, pues jugadores que dieron descanso pueden volver al once. Alex Muñoz yo creo que va a volver al lateral izquierdo por Pomares. ¿Qué más? Chusu Santana puede hacerlo en el extremo derecho. La principal duda es si en la media punta va a seguir jugando el argentino Valentín Bada, el jugador cedido por la Almería, o Sam Sasua, que está en un momento espectacular de forma, el chico británico que prácticamente estuvo lesionado todo el año pasado y acabó en Atlético Baleares en Segunda División B, y también en la punta del ataque. Intuimos que no va a seguir jugando Emmanuel Ape y que sí que regresará al once Fran Sol. Yo creo que van a ser 4 cambios. La alineación va a ser a lo mejor un once más tipo, pero el hecho de que el Tenerife juegue contra el Leganés, que está ahí metido en la lucha por el ascenso directo el próximo lunes, pues a lo mejor hace que Rami se quiera guardar una pieza, algunas piezas, para ese partido.
¿Bruno Wilson para eso arriba o...?
Yo creo que Bruno Wilson no va a llegar. Hay jugadores tocados, está Gio Zardino descartado con una pequeña rotura muscular, y hay 2 chicos, el catalán Alex Bermejo, de la cantera del Español, que tiene una sobrecarga. Bueno, se le ha extraído líquido de una de sus rodillas, y Bruno Wilson tiene una pequeña sobrecarga. Estarán disponibles, pero yo dudo de que Bruno Wilson vaya a jugar. Y en el centro de la defensa, bueno, las defensas en Albacete estuvieron bien, como te decía antes Dani, Carlos Ruiz y Nicolás Ipsic, el serbio, yo creo que van a ser titulares sin ningún tipo de duda. Yo creo que la defensa, el único cambio va a ser el de Àlex Muñoz en el carril izquierdo por Pomares.
Doncs aquesta última hora, i evidentment veient com està el panorama de carregat en aquest mes de desembre, suposo que tampoc Ramis és babau ni voldrà forçar més del compte la màquina amb jugadors que arrosseguen molèsties. Aleix Valero, company de Deport Press, un plaer conèixer una mica a fons el Tenerife amb la teva experiència. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
També les estadístiques tenen cabuda aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís. És dijous, però és dia de partit. Per tant, escoltem també els números que avui ha rescatat el Sergi Parc amb aquestes estadístiques prèvies al Tenerife Sabadell i amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Dos històrics en una situació a la classificació que cap dels dos desitjaria estar s'enfronten avui a l'Heliodoro Rodríguez López. El centre d'esports, ja ho sabeu, penúltim amb 10 punts i una jornada menys, el Club Deportivo Tenerife, 17è, amb 6 punts més. De fet, el conjunt chicharrero ha canviat ja d'entrenador. Luis Miguel Ramis ha dirigit l'equip en les últimes 2 jornades després que Fran Fernández fos cessat. En total, 5 clubs han decidit ja acomiadar el seu tècnic. Números en general poc destacables els que han aconseguit els canaris a casa seva. 3 victòries, 2 empats i 2 derrotes per totalitzar 11 punts dels 16 que té. Potser el més remarcable és que al seu estadi encaixen només 4 gols. En canvi, el problema del TT està focalitzat en la vessant ofensiva. Les estadístiques oficials indiquen que és el tercer que més cops xuta, però tot just ha marcat 10 gols. Només Albacete i Alcorcón han materialitzat menys ocasions. Això sí, tampoc la fortuna ha somrigut als de Ramis. 6 remats han anat a la fusta, el 5è en aquest apartat de la categoria. Dels actuals clubs que formen part de la Lliga Smartbank, l'Sporting és qui més anys ha jugat a la categoria, sent aquest el 48è. Per darrere venen Tenerife i Sabadell, enguany disputant la 44a temporada segona. En Lliga s'han vist les cares 20 cops amb resultats repartits. 6 triomfs canaris, 7 empats i 7 victòries pels sabadellencs. Però històricament l'Heliodoro no ha estat un camp propici per al centre d'esports. En total, en 12 precedents entre Lliga i Copa, només un triomf a la 2013-2014. En aquell 0-3, un dels golejadors seria Antonio Hidalgo. El de Canovelles abans va viure moments gloriosos a Santa Cruz com a jugador. Un ascens a primera, debut a la màxima categoria estatal i en total 6 temporades repartides en dues etapes. Juvenalet Jogó, el segon entrenador, també hi va jugar uns mesos i Iker Undabarrena, actual migcampista de l'equip, procedeix d'allà, on s'hi va estar un parell d'anys. De l'actual Tenerife no hi ha cap jugador que hagi passat per les files sabadellenques, però sí hi ha una curiositat. 4 dels seus integrants de la plantilla estaven a l'equip l'últim cop que van jugar contra el Sabadell. El porter Dani Hernández, Carlos Ruiz, el capità Suso Santana i Aitor Sanz. En la seva 7a temporada a la categoria, Oliver de la Fuente Ramos serà l'encarregat d'impartir justícia. Nascut a Valladolid fa 28 anys, ha coincidit 2 cops amb el centre d'esports, amb 2 ocasions la temporada del darrer descens a segona B, derrota 1-0 a Mallorca i victòria pel mateix resultat al Temple davant del Recreativo de Huelva. Amb el conjunt xitxarrero, en canvi, s'hi ha topat ni més ni menys que 16 vegades, 15 en Lliga i 1 en Copa. No és precisament un col·legiat de bon record a l'illa. Dels 9 cops que ha xiulat a l'Heliodoro, el Tenerife només ha guanyat un partit. El balanç total és de tot just 2 triomfs, 8 empats i 6 derrotes, l'última aquesta campanya al Corcón. De la Fuente Ramos té una mitjana de 5,75 grogues i 0,27 vermelles per partit. L'àrbitre VAR serà Gorka Sagués Oskoz.
El llibre de registre de l'hotel.
La veritat és que la llista d'ex d'una banda i l'altra és sorprenentment llarga, perquè a part dels que ara esmentava la Núria, d'Undabarrena, d'Antonio Hidalgo, de Juvenal i companyia, veiem a José Luis Oltra, a Roberto Gutiérrez, a Uli Dávila, David Medina, a Juan Carlos Mandiá, Gaisca Saizar, Antonio Longás, David Bermudo, Moisés Álvarez, Sirvent, Bernat Ordoqui o Quique Medina, entre d'altres. Avui Tenerife Sabadell, a partir de les 7, com sabeu, a 6:45 en directe, aquí al Sabadell en Joc, fem una petita aturada per la publicitat i de seguida parlem del tros de temporada de la gran Copa Federació que ha fet el Llagostera amb premi inclòs. Ahir es va proclamar l'equip d'Oriol Alsina campió per primer cop d'aquesta competició. Centrada d'Oscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al xut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Treu la centrada Josep Coidi, punt de penal, Stoikov, gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest dijous, a partir de 6:45 de la tarda i en directe des de l'Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. seonsiguis.com. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Falta, Sergio... Gol! Gol! Gol de Sergio Cortés! Gol del Llagostera! Gol de Sergio Cortés! T'imagines, Jordi?
Sí, sí, m'ho imagino.
T'imagines, Jordi?
Sí, sí.
Doncs sí! Doncs sí! Sergio Cortés, que ha marcat el 2-1 i el Llagostera, que ja està celebrant el títol!
Campeones!
D'aquesta forma narraven ahir els companys d'Esport 3 l'èpica victòria del Llagostera, com sabeu, equip agermanat amb el Sabadell, sobretot les seves aficions, a la final de la Copa Federació, en l'última pilota de la pròrroga. Sergio Cortés donava el títol a l'equip d'Oriol Alsina en la final, jugada a partit únic al camp de les Rozas, del rival, el conjunt madrileny. Títol especial, sobretot, pel sabadellenc d'adopció, Lucas Viale, ja que l'exarlequinat aconseguia aquesta copa 15 anys després d'haver-la aixecat també, en aquell cas, amb el Mataró. Per tant, bicampió de la Copa Federació, Lucas Viale, què tal, com estàs? Felicitats.
Hola, pues muy contento y sobre todo muchas gracias. Bueno, fue una noche inolvidable la de ayer, juntamente con la de hace 15 años, y bueno, es algo que desde luego que no voy a olvidar nunca.
És que se'm fa difícil, Lucas, imaginar-me una manera més heroica de guanyar un títol, un gol en l'última pilota de la pròrroga, o sigui, només xutar la falta, acaba el partit, i a més golar-lo.
Sí, fue increíble, fue un final soñado. Cuando el fútbol te da esto, pues es la hostia, como aquel que dice. Me ha tocado vivir la cara amarga muchas veces en finales, y bueno, y por suerte ayer pues fue todo mágico.
Clar, és que potser era l'únic que li faltava, no?, a un club tan humil, però que ha fet tantes coses com aquest, perquè ha pujat des de categories amateurs fins a segona A, s'hi ha mantingut un any, ha celebrat ara també un títol al marge de totes les lligues guanyades. Potser l'únic que li faltava era això, no?, tenir una copa.
Sí, bueno, si repasamos todo lo que ha hecho Oriol Alsina junto con Isabel Tarragó en este club... La verdad que es algo increíble lo que han hecho en los últimos años. Han subido un club tan humilde como es Llagostera a la Liga de Fútbol Profesional. Después nos pegamos el batacazo de descender a tercera división y seguir volvimos a levantar. El año pasado, pues bueno, fue un año de adaptación a la categoría, y este año, 2020, a pesar de la pandemia y todas las dificultades, final de Copa Cataluña, perdida por penaltis contra el Hospitalet, y primero clasificación a la Copa del Rey, que era el gran objetivo, y bueno, y ayer el colofón, que fue ganar la Copa Federación.
Clar, és que des de l'any passat la Copa Federació, a efectes pràctics, és la prèvia de la Copa del Rei, perquè semblava que un cop arribes a semifinals i tens aquest premi gros de jugar la Copa, a més, contra un primer, en el vostre, o contra un equip de futbol professional, perdó, en el vostre cas contra l'Espanyol, clar, semblava que una mica quan arribaves a semifinals i ja havies fet la feina, com que en un calendari aquest any també molt carregat de partits, no diré que molestava, però que sí que era unes últimes rondes un pèl pesades, no? Però clar, que us expliquin ara, havent guanyat el títol, no? Si calia o no jugar aquelles últimes rondes.
No, però desde el partido que ganamos contra el Platges de Calvià, tuvimos muy claro que queríamos ganar la competición. O sea, íbamos a por ella. Encima tuvimos la suerte de jugar las semifinales en casa contra el UCAM Murcia, con lo que conlleva el que no tengas tanto desgaste de viaje, y teníamos muy claro que íbamos a ir a por la competición. En estos momentos difíciles, el premio económico para el club es algo muy, muy importante, y bueno, el club está claro que apostaba por esta competición, ya no solo por el reconocimiento a nivel estatal, sinó també per el reconeixement econòmic que da ganar esta competició.
Hem dit de què suposa pel Llagostera guanyar un títol com la Copa Federació. Per Lucas Viale, tornar-ho a fer 15 anys després d'aquell triomf amb el Mataró contra el Benidorm, què suposa?
Bueno, para mí supone como aquel que dice cerrar un círculo con esta competición. Es decir, mi primer año de amateur la gano, y bueno, y ya... No creo que sea mi último año de futbolista, pero en mis últimos años de carrera pues la vuelvo a ganar. Para mí es cerrar un círculo, y sobre todo acordarme de todo aquello que viví hace 15 años y darle todavía mucho más valor, acordarme de toda la gente que me ha acompañado durante todo este tiempo, y bueno, supone algo pues muy especial.
Ahir, per exemple, escoltaven diferents emissores que anàveu entrant, per exemple, a RAC1 amb l'Aleix Pariser, ex d'aquí d'aquesta casa, parlava l'Oriol Alsina, parlava el Sergio Cortés, i la festassa que portava a l'autocar era d'aquelles bones, eh?
Sí, sí, desde luego. Es de que desde que metió Sergio el gol, bueno, fue una auténtica fiesta. Y bueno, el autobús, hemos llegado a las 5:30 a.m. Y bueno, hasta altas horas, pues el autobús ha sido un auténtico espectáculo. Llagostera, somos una familia. Yo tengo la suerte, está en mi cuarta temporada ahí. Y bueno, es el ADN de este club. Somos un club humilde, que somos una familia, y los éxitos que estamos teniendo es gracias a la unión de la plantilla, y sobre todo con la poca afición que hay y con un Oriol Alsina i Isabel Tarragó.
Clar, és que allà hem vist fins i tot circular un tractor en les rues de celebracions d'ascensos i això. M'imagino que amb el Covid això sí que ja haurà de quedar això, en la intimitat, no?
Sí, mira, lamentablemente disfrutamos el día de ayer, lo disfrutamos muchísimo, pero ahora mismo yo ya estoy camino para ir a entrenar, porque el domingo jugamos contra el Barça B. Y en este calendario tan apretado, tenemos que disfrutar, pero yo ya estoy pensando en ganar el domingo, porque al final el club se juega mucho, y este año tan difícil, tan corto, y que nos jugamos dos categorías, podemos estar en tercera o podemos estar en segunda división A, y nos jugamos muchísimo. Entonces, yo ya he disfrutado todo lo que tenía que disfrutar y ahora ya pensar en el domingo.
Setens classificats, concretament el Llagostera ara mateix, en un grup que és brutal, amb els 11 equips catalans, 7 punts per l'equip blaugrana, amb un nivell altíssim comparat, sobretot, ja ho dic jo, perquè quan veus la lliga del grup català i d'altres grups, és per posar-se les mans del cap la diferència de nivell que hi ha. Lucas Viale, felicita també l'Aleix Roig, un ex del Sabadell la temporada passada, i a tota la bona gent de Llagostera per aquest títol. Com dèiem, en començar el club agermanat amb el centre d'esports des de fa anys. Enhorabona, que vagi bé l'entrenament ara allà a Llagostera i a gaudir-ho com toca també, encara que sigui la intimitat. Una abraçada.
Muchas gracias.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
El Llagostera, precisament, serà avui protagonista per partida doble aquí a l'Hotel Suís, ja que serà també el rival del Mercantil demà passat a la Lliga Nacional Juvenil. Per tant, el seu juvenil A. Els empordanesos, a més, són els líders invictes ara mateix d'aquest subgrup, mentre els mercantilistes venen de perdre el seu primer partit de la temporada al camp del Dambé. Tot i això, el vestidor graciencs tenen l'al·licient de convertir-se en el primer equip que aconsegueix tombar enguany el Llagostera. Ho explica el capità d'aquest juvenil mercantilista, Àlex Pertusa.
Tenim moltes ganes perquè ja ens vam enfrontar ells a la pretemporada i vam perdre, que això és un plus. I sí, com tu dius, són els primers de la categoria i sempre és una motivació, doncs, que perdin el primer partit contra nosaltres.
El defensa mercantilista també ha analitzat una mica el rival, a qui coneixen de sobre, sobretot com escoltàveu ara per la pretemporada, i en línia general, s'ha dit Pertusa, és un rival físic i molt ferri.
Jo crec que tenen jugadors molt talentosos, després són un equip molt compacte, molt dur, rasquen molt, i jo crec que això els fa que els equips que juguen contra ells no es sentin còmodes. Però jo crec que plantejant bé el partit i jugant-li de tu a tu pot ser un bon partit.
Optimisme, per tant, a raona a Marinals. Amb la derrota de l'altre dia a Horta, el Mercantil ha perdut pistonada la classificació. Això sí, tot segueix en un mocador, tot molt compactat. L'equip blaugrana és sisè, però amb 7 punts té el lideratge que ocupa Llagostera, només 4 de diferència. S'enfronten aquesta setmana i, a més, el Mercantil ha jugat un partit menys. Entre això i que tots dos són juvenils A, i per tant sí que poden pujar, Pertusa parla obertament dels gironins com un rival directe.
És un rival directe, sabem que tota la gent aquesta que té Bs no poden pujar, i sabem que Llagostera o potser Mataró són rivals directes que on ens juguem l'ascens, més o menys.
Serà el primer partit a més de 3 seguits que tindran ara per davant els de Juanjo Beltrán. Dissabte, 5:45 a Raona Marinals, aquest Mercantil Llagostera. Dimarts es posaran al dia a la Lliga jugant el partit suspès de la primera jornada al camp del Girona B, i el dissabte de la setmana que ve culminaran aquesta setmana de 3 partits visitant el Mataró.
S'acosta el Nadal.
I Ràdio Sabadell, de nou, es posa al costat del comerç local.
torna la campanya de publicitat gratuïta adreçada a les botigues de la ciutat.
Si el teu establiment s'ha vist afectat pel segon tancament,
ara tens l'oportunitat d'anunciar-te gratuïtament a la 94.6.
Envia'ns una gravació de 20 segons parlant-nos del teu comerç i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local.
Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De 2 a 3, per tant, 9 minuts i mig per arribar al final del programa. Sergi Parc, un home que té ganes de derbi aquest cap de setmana. Què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Anem a començar a parlar una miqueta de futbol sala i de la segona B, perquè l'Escola Pia afrontarà un duel comarcal aquest dissabte. Els de Pedro Donoso jugaran a la pista del Ripollet, en el que serà la setena jornada d'aquesta peculiar lliga.
Sí, jornada 7, i els escolapis podrien dir que passen ara per un tram més planer de calendari, no?, en aquesta primera fase de la segona divisió B. Es va encetar l'altre dia amb un convincent triomf contra el CUE Arenys de Munt per 7-3, i ara toca, com dius, el conjunt ripolletenc i després pallejar, és a dir, que ara toca l'antepenúltim i el penúltim, respectivament, del subgrup. Però Marc Pagès, el segon capità de la Pia, s'encarrega de relativitzar aquesta classificació.
Jo crec que depèn molt també contra qui t'hagi tocat jugar, saps? Perquè al final nosaltres, clar, hem jugat ja contra Martorell, contra Hospitalet. Ells ens hi ha tocat anar a Calvià, crec que vam perdre l'última vegada. O sigui, la Unió en porta 10 punts, però han jugat contra l'Arenys, contra el Pallejà. Llavors, jo crec que en la classificació actual és molt relativa segons contra qui hagi jugat, no? Perquè crec que hi ha molta diferència entre 5-6 equips i els altres 4, no? I el Ripollet, doncs, per mi té molt bon equip i competirà a tothom i traurà molts punts, n'estic segur.
I Adri, ja que Pagès parla de classificacions no del tot reals, també s'ha de tenir en compte tots els ajornaments que s'han produït en aquest inici trebat de Lliga, no? Perquè només els tres primers estan al dia en aquest subgrup. D'altres han jugat tan sols tres partits, és a dir, tres menys que el que haurien de portar. I la Pia, per exemple, en té un dependent, recordem, el de Cerdanyola, un xoc que ja té dia i hora programat. Serà, apunta Adri, el 19 de desembre, a 7:45 del vespre. És un cap de setmana que no hi ha Lliga de segona B a futbol sala i, per tant, s'aprofita per si jugar aquest duel ajornat. Així culminarà el 2020 el conjunt de Pedro Donoso, que buscarà cedir el mínim de punts possibles per no perdre pistonada amb els quatre primers. I per evitar-ho, a Ripollet, Adri, només valdrà un bon resultat, però Pagès avisa del potencial del rival, tot i la seva classificació.
He incorporat gent amb molt talent, no? amb el Busquets de Tierre, amb el Gavi, o sigui, han fet fitxatges bons, que és l'equip que ja tenen, el camp aquell que és fred, que mai acabes de jugar del tot bé. És una pista complicadíssima a Ripollet, i Pallejà sempre ha estat a dalt. Aquest any a priori potser no tenen tan bona plantilla perquè els seus millors jugadors han anat a Martorell, però és el que et deia abans, no? Cada partit d'aquest, o sigui, cada partit és molt difícil a la segona B, i nosaltres hem d'anar concentrats partit a partit, com diu el Simeone, i a partir d'aquí ho anirem traient. Però sí, òbviament estan en vermell, hem de treure els 6 punts.
Bona referència, la que té el Marc Pagès, el Xolo Simeone, Diego Pablo. Això pel que fa a un subgrup. Apuntat queda a l'agenda, 19 de desembre, 7:45, Cerdanyola. Aquest duel d'aquest cap de setmana comarcal també a la pista del Ripollet. Però si la Pia deies que està evitant jugar ara contra els més forts de la seva lligueta, segurament l'etapa per la qual passarà el Club Natació Sabadell a l'altra, tenint en compte que fins ara lidera amb mà de ferro aquest subgrup, és més aviat el contrari.
Sí, pensa que els de Borja Burgos venen de jugar contra Mataró, Segorbe, Indústries B, la setmana que ve tocarà contra Manresa, i aquest cap de setmana qui toca és el Barceloneta, que s'emanava al Pavelló del Nord. Per tant, és a dir, els cinc equips que persegueixen el Club Natació Sabadell, que és el líder invicta del seu subgrup. El Barceloneta, Adri, és un conjunt que és veritat que aspira tot, però no acaba de treure els resultats esperats. Té 8 punts i és 6è, però per Eric Panés, el jugador del Natació Sabadell, el nivell del rival de demà passat no té res a veure amb la posició que ocupa actualment.
Para mí tienen mejor que el año pasado. Se han reforzado sobre todo con Oscar, con el míster. Se han traído a Juanjo. Se han llevado también a Alex, al que teníamos nosotros, que estaba con nosotros el año pasado. Que a mí me parece un muy buen jugador. A mí lo que nosotros siempre al principio de la pretemporada miramos las nuevas plantillas y lo que dijimos, para mí mis cuatro favoritos de la división en Barceloneta, Hospitalet, Martorell y si no, pues nosotros.
Doncs duel entre favorits. Per tant, com deia ara l'Eric Panés, de moment els de Borja Burgos, Sergi, 6 de 6, 6 jornades, 6 victòries.
Per tant, 18 punts, i això vol dir que si ara tornen a guanyar aquest cap de setmana podria deixar el Barceloneta a 13 de distància.
Brutal, eh?
Uns números que, clar, no només pensant en aquesta primera fase, sinó que també els podem pensar de cara a la segona, perquè recordem que a segona B s'arrosseguen els punts per al segon tram de campionat. Per Panés, però, l'únic que s'ha de centrar a l'equip és en seguir sumant independentment del que facin els rivals.
No rematarlos, porque nosotros miramos por lo nuestro y es eso, nosotros vamos a salir al partido como el primero, ya sabiendo que es lo que tú has dicho, que este año los puntos se acumulan y no queremos desperdiciar ninguno.
Doncs, Adri, bona tarda de futbol sala de dissabte, eh? Perquè s'engegarà...
Pensava que m'acomiadaves ara. Adri, bona tarda, ja acabo jo el programa.
No, t'anava a dir que tenim una tarda interessant de futbol sala el dissabte a les 4, Club Natació Sabadell-Barceloneta al Pavelló del Nord, i una mica més tard, a 6:45, aquest derbi comarcal entre el Ripollet i el Futsal Pia.
Doncs la segona B de futbol sala, amb la seva jornada del cap de setmana i amb aquests punts que sí que s'arrosseguen a tercera divisió, com sabeu, no s'arrosseguen d'una fase a l'altra, i a més, aquest cap de setmana no hi ha competició. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara, Adri.
Avui acabem el programa amb handbol femení a la divisió d'honor plata, on l'Oar Gràcia afronta dissabte a les 6 una de les sortides més complicades de la temporada al pavelló Sant Josep, la pista del Sant Vicenç. Després de guanyar l'Amposta, ara toca un rival que és tercer classificat amb 13 punts, si bé l'últim partit va perdre a la pista del líder del Castellón i només sumar un triomf en les últimes 4 jornades. No passa pel seu millor moment el Sant Vicenç, a diferència d'un Gràcia femení que acaba de treure el cap del descens. Tot i això, l'entrenadora Carol Carmona explica que al marge del que digui la classificació estan tranquil·les, sobretot perquè amb la feina formativa que estan fent, a la llarga, diu, recolliran fruits.
Nosaltres sabem el que hem de fer aquest any, que és intentar mantenir la categoria, però sabem que estem treballant força bé. Totes les jugadores joves, les que són més veteranes, estan aportant moltíssim, molt més que l'any passat, i, bueno, i a mesura que passi l'any, pues, acabaran arribant els punts, i no és un objectiu a mirar cap a dalt, sinó un objectiu a formar l'equip que tenim.
Tot i això, Carmona reconeix que veure la classificació, equips com l'Associació Lleidatana o l'Almassora per darrere, sí que porta aquest punt de calma a l'hora d'afrontar un desplaçament com aquest de Sant Vicenç.
Mires cap avall i tens altres equips, doncs és molt més tranquil·litzant el fet de continuar entrenant i saber que aquest de setmana hem fet la feina ben feta, que anem la setmana que ve a jugar contra un equip molt, molt dur, però és els partits que hem de guanyar, si els guanyem ja estem contentes.
I sobre el rival, l'entrenadora de l'OAR femení ha destacat sobretot l'experiència que tenen les jugadores del Sant Vicenç, que fa anys que signen bones temporades a plata, a diferència de les gracienques que tenen com a fita la permanència, a Sant Vicenç dels Horts somien amb l'ascens a l'elit.
No renunciem. Nosaltres anirem a competir el partit, com fem cada partit. Anirem a intentar guanyar-lo, però sabem de la dificultat d'un equip que està molt ben consolidat a la categoria i un equip que està lluitant per intentar pujar, cosa que nosaltres estem intentant lluitant per la permanència.
Demà passat, a les 6, aquest dissabte, jugarà aquest duel entre el Sant Vicenç i l'OAR femení. Avui a 6:40, com sabeu, Sabadell en joc, Tenerife, centre d'esports, i demà a les 2, aquí a l'Hotel Suís, aquest divendres tindrem el postpartit d'aquest Tenerife-Sabadell. També les estadístiques del següent enfrontament, això no para, el Sabadell-Oviedo de diumenge, la prèvia de la primera nacional d'handbol, ara que parlàvem de l'OAR femení, amb el primer equip masculí del conjunt gracienc i amb el Creu Alta Sabadell-Handbol, la prèvia del trofeu de natació de Castelló, on es jugaran les mínimes olímpiques als nedadors per anar a Tòquio, i també tractarem el derbi, ja deia el Sergi participar, que la cosa anava de derbis aquest cap de setmana, el de la Divisió d'Honor Juvenil, a Terrassa, JAVAC Sabadell.
Hotel Suís.
Pràcticament les 3, per tant, marxem a dinar, a preparar quatre coses i de seguida tornarem aquí a 6:45 amb el Tenerife Sabadell. Una abraçada des del control de so del Toni González, us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Podeu continuar informats al 94.6 de l'FM, @RadioSabadell a Twitter, també a Instagram o a Facebook i sobretot a radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.